COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, però ja a 31 de gener del 2018. 31 de gener del 2018. Demà ja és febrer. I quan arribes al febrer, que el dia comença a allargar, de fet ja es nota, de seguida penses en el març, la primavera, la Setmana Santa, però vaja, no cal que ens avancem, eh? No cal que ens avancem perquè a hores d'ara estem a 3 graus a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Anna Borrell. També buscarem tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de música. Avui estarà amb nosaltres el Josep Maria Clariana del grup Nats. Parlarem també de l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens portarà una nova proposta dels nostres pobles per anar directament cap a la una. A partir de la una, al migdia, Lleida, ja saps, amb el Joan Ramon González, parlant de bocins d'història els dimecres i dels nostres carrers, i a dos quarts de dues el que fem és parlar de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb David Casero i amb el Jaume Sitjà, que no sé si acabarem parlant de problemes de seguretat, que darrerament, escolta... Busquem aquesta previsió meteorològica avui amb la Sarai Cruz. Sarai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel continua poc nuvolós a Lleida. Les temperatures varien poc, amb 13 graus a Lleida, 14 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 12 a Tàrrega i 10 a Viella. El vent bufa de direcció variable, en general fluix. Per demà s'espera el cel nuvolós. Al Pirineu s'esperen precipitacions, sobretot a la Vall d'Aran, que amb menor probabilitat podrien afectar altres punts del territori de forma més feble i ocasional. La cota de neu baixarà progressivament fins als 600 metres, amb avisos grocs per acumulacions de 7 centímetres. Les temperatures baixen, les màximes de forma localment notable, amb 8 graus a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell, 7 a Balaguer, 5 a Viella i també 5 a Tàrrega. El vent bufarà de direcció variable, fluix en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sarai.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que busquem aquesta actualitat informativa de les comarques de Lleida aquest dimecres 31 de gener del 2018. Una informació que comencem parlant de la xarxa viària lleidatana, i és que s'ha reobert l'AP2 entre les Borges Blanques i Soses. La visibilitat ha millorat en aquest tram, però encara persisteix la boira. Per tant, ull, no avui, aquest matí, no, ull sempre a la carretera, si us plau. Però sí que és veritat que s'ha hagut de tallar l'accés a l'autopista AP2 des de Soses fins a les Borges Blanques durant 3 hores aquest matí, des d'aproximadament 8:15 del matí fins a passades les 11 del matí. Els vehicles s'han desviat, ull això, s'han desviat des de Soses fins a les Borges Blanques, passant per la grandíssima Nacional 240. Que no és que ja tingui pocs problemes d'excés de trànsit i de que sigui una carretera nacional normal, doncs escolta, mira, tallem l'autopista i destinem i desviem tot el trànsit de l'autopista cap a la Nacional 240, vinga. No sé jo si és una solució o és agreujar el problema de la Nacional 240. De moment no hi ha hagut cap incident i, per tant, això és bona notícia. Per cert, que un incendi va calcinar aquesta matinada totalment la tractora i part del remolc d'un camió frigorífic, sense causar ferits a la Fondarella. El foc estaria causat per un bloqueig en els frens del vehicle. Amb crònica judicial, accepta 2 anys de presó per abusar sexualment d'una menor a Guissona. Les parts han arribat a un acord que contempla també 5 anys de llibertat vigilada i evita la celebració del judici. I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida estrenarà el 5 de febrer els 14 nous BOCs de la UCI. Les noves instal·lacions permetran ampliar fins a 24 hores les visites dels familiars de primer grau i fins a 6 hores la resta, respecte a les 2 hores de visites diàries permeses actualment, que evidentment es quedaven molt, molt curtes. Parlem d'esports amb Control Motor. La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest cap de setmana visita'ns a la fira Lleida Ocasió.
Doncs parlem d'esports, però podríem estar parlant d'una altra història. El Vila-sana denuncia discriminació a la Copa d'Hockey Femení perquè han de pagar-se l'allotjament i els equips masculins no. La federació assenyala que el seu objectiu és l'equiparació, però des de Vila-sana diuen, apunten, i amb tota la raó del món, que aquesta igualtat que sempre es pregona, escolta, que això no arriba mai.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, que ja donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I estem al darrer, estem a la meitat de la setmana, però darrer dia ja del mes de gener.
Ja hem acabat el mes
de gener. Fa quatre dies estem parlant que arribem a Nadal, arribem a Nadal, ui, ja s'acaba l'any. Doncs dels 12 mesos, un...
Ja mos l'han polit.
Els que teniu calendari mensual, doncs hi ha una fulla que ja que es pot treure, eh? Avui, o que avui la podrem... Demà la podreu treure. Avui, no avancem. Estem a 31
encara. Avui 31 encara hem de deixar la fulla del 31.
Clar. Escolta, tal dia com avui, de l'any 93, també abans de treure la fulla del calendari, què deien?
Doncs quatre persones van resultar ferides greus. És mala notícia. Van ser atropellades per un turisme que va derrapar a la corba del tercer pont i es va sortir de la carretera després de fer caure els protectors de plàstic. El vehicle anava a una velocitat excessiva. Els ferits, un d'ells molt greu, va ser ingressat d'urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova. El primer en surt, era el primer en surt, en el recent estrenat tercer pont l'any 93. Sí. Ja vam dir que hi hauria problemes.
Fa una setmana que estem parlant del pont de la universitat, que és aquest tercer pont de la inauguració, per tant, és que no portava ni 10 dies.
Exactament, això és el primer...
Ai, la velocitat.
Primer accident, sí.
La velocitat...
El centre de reinserció d'extoxicòmans, situat al nucli de Torreblanca, es va posar en marxa de forma definitiva. L'estiu del 93 va començar a funcionar a ple rendiment amb uns 50 joves. Abans de la reinserció, els joves, procedents de les Terres de Lleida i la resta de Catalunya, també venien de fora, restarien a Torreblanca un any aproximadament. També avui, 31 de gener de 1993, la notícia destacada era que un dels autors del crim d'Alcàsser, tornem a aquest tema sí. que en parlàvem fa, fa un parell de dies, era un pres fugat de la presó de Picassent. Els detinguts eren Enric Anglès i Miquel Ricard. També tenien antecedents penals. Com recordarà tothom que ens escolta, recordarà aquests temes. Segons la policia científica, les nenes varen ser violades, torturades i assassinades amb una arma. Per a més seguretat, els cossos van ser sotmesos a una segona autòpsia. Més de 30.000 persones van donar l'últim adeu a les joves que van ser enterrades en tres nichos contiguos al cementiri d'Alcàsser, juntetes, per voluntat expressa dels pares que van voler que estiguessin sempre juntes. Durant l'ofici religiós es va llegir un telegrama de pèsam del Sant Pare Joan Pau II. La policia continuava a la recerca dels autors del crim a Saragossa. Allí es va produir una falsa alarma perquè un veí va avisar a la Guàrdia Civil de que havia vist a Antonio Anglès, presumptament un dels autors del crim. La policia mantenia un ampli dispositiu de recerca a la zona de València.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà, fins demà.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo cuatro días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además de hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo, primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95€ con ABC.
Passejàvem per la platja, ens banyàvem aquell riu i és que mai s'apaga.
Anava a començar dient, ja sabeu la debilitat que tinc per la música, però no sé si ja em faig pesat, però sabeu que és un tema que m'apassiona, tot el tema de la música i conèixer les persones que hi ha al darrere de la creació d'una cançó, d'un grup, d'una gira, de tot el que té a veure amb la música en directe, amb la música de veritat. Avui està amb nosaltres el Josep Maria Clariana. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ets la veu i guitarra del grup Nats.
Sí, senyor.
Ara entrem a història, perquè jo també he hagut de fer aquí una mica d'apunts i d'autocrítica per dir, escolta, a veure, Nats, deixa'm que us col·loqui a la història. Nats, vosaltres veniu de lluny, per començar. Vosaltres vau viure, ara me'n parlaràs, per cert, una època que ha passat a la història com l'època del rock català,
sí,
de l'explosió del rock català, que podríem dir que va ser finals dels anys 80 i anys 90.
Sí, 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 sí.
L'època, doncs, Sang Traït, de Sopa de Cabra...
Sí, els pets, sí, l'accent, tot això.
Sí, tota aquesta gent, potser com a més coneguts, però vull dir que n'havia d'altres, Vosaltres, en aquella època, us vau colar.
Sí.
Bueno,
sí.
Us vau colar a l'actualitat de la música,
Vam néixer, diguéssim, al mateix moment. Va ser com una eclosió de bandes que vam triar el català com a llengua per cantar i tot això ens va ajuntar amb una mena de moguda que es va anomenar rock català.
Escolta, com va ser aquella època, ara vista amb perspectiva?
Home, va ser un moment molt, molt interessant, molt, molt, molt divertit, perquè hi havia tota una explosió de bandes que cantaven en català, hi havia un públic molt receptiu a sentir-les, perquè bueno, fins aquell moment era difícil veure rock i pop tocant pels pobles, per tot arreu, no? Va ser tot una novetat, s'omplien pavellons, la gent anava en massa a veure els concerts.
Sí, sí, va ser com un pas del blanc al negre amb un parell d'anys.
Sí, sí, sí. Sí, era brutal, perquè anaves a tocar en un poble i et posaven un pavelló de 2.000 persones i les ficaves. Vull dir, era una cosa que ara sembla una cosa impossible, no?
Clar, ara moure públic és complicat, però sempre s'ha dit, i per això t'ho pregunto a tu, perquè tu has viscut aquella època i la d'ara, que ara, avui en dia, ara fa 2 anys, aquests darrers anys, la producció de música en català té un nivell altíssim des del punt de vista de diferents gèneres, no només el rock, no només el rock català. O sigui, la producció de música en català té un nivell altíssim que no té res a envejar, per exemple, la música anglesa. Parlem de pop rock, de folk, del que vulguis. I, en canvi, es parla de que l'època de l'explosió del rock català dels anys 90, la qualitat potser no era tan bona, però va arrossegar molta més gent. Per això et preguntava com ho vas viure i com ho veus ara.
Doncs això, vam viure amb molta intensitat. Era un moment que hi havia molt suport de medis, de ràdios, de premsa. La gent hi estava volcada, es feien concerts multitudinaris. O sigui, va ser tot un boom molt espectacular. La qualitat, bueno, doncs no sé, cada grup tindria la seva i tindria les seves característiques.
Sí, clar.
Hi havia de
generalitzar és un problema, correcte.
Amb els instruments hi hauria de no tant, però potser eren més frescos i més divertits, jo què sé, vull dir, cada grup tenia el seu punt.
Vosaltres vau fer 3 discos a la dècada dels 90. Després, doncs, bueno, Nats el vau deixar adormit, per entendre'ns.
Sí.
Vau estar també amb un grup anomenat Baked Beans.
Exacte.
Que fèieu música en anglès, llavors?
Sí, a partir del 94, que vam treure el tercer disc, vam trobar la necessitat una miqueta de sortir una mica ja del circuit que ens, bueno, que ens limitava una miqueta a Catalunya, i tenim ganes de sortir una mica, bueno, a la resta del món, no? I llavors vam decidir cantar en anglès i vam incorporar un cantant també que es deia Joel Reyes, que es diu, i vam fer, bueno, un altre tipus de...
És curiós,
d'història.
Perquè aquella època, també recordo, és l'època de Dover.
Sí.
Vull dir, gent d'Espanya cantant en anglès, potser llavors va ser l'època de gent d'aquí cantant en anglès, oi?
Vam agafar una mica les dues. Uh-huh. Primer amb el rock català, després amb el boom del rock indie cantat en anglès, uh-huh, que ens vam incorporar com a Baked Beans. També va ser una casualitat que en aquell moment va petar a nivell espanyol, sobretot les bandes com Sexy Sadie, uh-huh, com Australian Blonde, uh-huh, Dover, doncs, bueno, de grups de l'estat que cantaven en anglès, amb un rock així independent, i allà vam estar. També vam fer tres discos i va ser, bueno, tot una altra història.
El camí de la vida, que no saps mai per on et durà, mira, us va dur a perdre un company de grup, el guitarrista Jordi Pallarès.
Sí.
I a l'any 2011, això sí que ara ja és més recent, però l'any 2011 decidiu, escolta, potser val la pena que ens tornem a trobar i anomenem-ho així, retre-li un homenatge, però que alguna cosa s'ha de fer.
Exacte, clar, aquesta pèrdua va ser molt, molt dolorosa per nosaltres, perquè era amic des de que, vaja, des de que teníem molt pocs anys de vida, o sigui, ens coneixíem de tota la vida. I al morir el Jordi, doncs vam dir, bueno, vam tornar a agafar els instruments després de 10 o 11 anys que havíem deixat Baked Beans, i vam tornar com anats, més que res perquè també el Joel, que era el cantant de Baked Beans, estava amb la seva carrera en solitari, no podia incorporar-se un altre cop en aquest projecte, i vam decidir ressuscitar el primer grup que havia estat el Jordi, que era anats, no?
Uh-huh. I alguna cosa es devia de germinar amb aquest 2011, perquè sí. Avui estàs aquí presentant un nou treball, No estem sols, de Nats,
sí,
que us ha tornat a dur a sobre de l'escenari i tornar, mm-hmm, bueno, tornar a fer el que es feia, no? Promoció, presentar el nou disc i bolos i concerts i pujar sobre l'escenari i viatjar.
Exacte, sí. Es va produir que el coquet de la música ens va tornar a injectar el virus. I després d'aquesta tornada sobtada i no premeditada que ens va dur la mort del Jordi, doncs vam veure que, ostres, que allò que havíem deixat feia temps era una cosa que realment necessitàvem, que la rutina diària se'ns feia molt feixuga sense estar tocant, que és el que sempre havíem fet, i vam dir, escolta'm, ja que hem arribat fins aquí, aprofitem els assajos que hem fet, que ens hem tornat a posar al dia amb això i fem més concerts. Mm-hmm. I una cosa va dur a l'altra. Vam començar, escolta, mira, que tinc una cançó, que això, que allò, i al final aquí estem presentant un disc nou.
Actualitat, sou Joan Meseguer al baix, Aleix Galifa, guitarra i solista, Carlos Rom, bateria, i el Josep Maria Clariana, que està avui amb nosaltres com a veu i guitarra també. Aquesta que escolteu també és d'aquest darrer treball, No estem sols, aquesta és L'emigrant. Escolta, parlem ara ja de Nats, ara, de Nats ara del segle XXI, Nats de l'any 2018. Què ens proposeu amb No estem sols?
Bé, proposem una mica a la gent que avui en dia escolta música en català sentir una miqueta el que es feia, o bueno, el que és el pop rock en català que s'havia fet fa temps, posat al dia avui al segle XXI, no? Amb la sonoritat més actual. Crec que és un estil que no mora mai, que tot i que ara potser està de moda altres estils com la rumba, el mestissatge o el reggaeton i tot això, que també és molt interessant obrir-se i escoltar coses que bueno, que a tot el món s'estan escoltant, vull dir que tampoc és algo tan estrany, no? És pop rock, i que segur que, bueno, hi haurà gent que li pot agradar això.
Per cert, que els trobeu a internet a www.natsrock.cat i a través d'allí, doncs, hi ha xarxes socials i està al dia de totes les novetats i de l'actualitat de Nats, natsrock.cat, tot junt, natsrock.cat, és fàcil. Això és un ingredient que al principi de Nats no teníeu. No, xarxes socials i internet.
Que va.
És diferent, això, eh?
I difícil inclús trobar gravacions en directe, perquè avui en dia, més o menys, qui més qui menys amb un mòbil te grava qualsevol concert, però llavors, si no tenies un pedazo de càmera que pesava 20 quilos i tot això, no filmava ningú.
En aquest aspecte ha canviat molt, eh?
Molt, molt. Sí, s'ha democratitzat la música en aquest sentit, perquè avui en dia qualsevol amb un ordinador a casa i una guitarra i d'això fa... Un projecte, el penja a internet i no necessita ni discogràfica, ni estudis discogràfics, ni tot això, no? En aquest sentit, tothom pot treure un disc, o tothom pot treure les seves cançons. Per altra part, també es produeix un fenomen que és la massificació d'oferta, no?
Bueno, però també és veritat que, aviam, hi ha oferta i oferta, eh? Vull dir, el que fa bona música ara i fa 20 anys.
Clar,
i el que no. I fer música, jo sempre dic el mateix i sempre aprofito per dir-ho quan tinc una persona que composa i que s'escriu les lletres i que fa música en directe, però fer música no només és posar notes ordenades una darrere l'altra, sinó que és posar-hi una mica de cor.
Clar, les cançons han de tenir ànima, no? Si no és només una successió d'acords que clar, no tenen gaire sentit.
Escolta, digue'm, bueno, hem escoltat ja dos temes d'aquest disc, No estem sols, hem escoltat Estan tard a l'inici de l'entrevista, ara L'emigrant, però escolta, si una persona només pogués escoltar un tema vostre, quin és el que dius, mira, aquest, escolta aquest, que aquest ens defineix? Jo sé que és complicadíssim, això, eh?
És una mica difícil perquè som un grup bastant eclèctic a l'hora d'un estil musical molt concret, no? Tenim bastanta diferència de ritmes i de sonoritats, però vaja, potser Cansat 3 seria una línia nostra bastant reconeixible, perquè de fet és una cançó que ja ve dels altres discos, és una saga de Cansat.
Ah, val, per això Cansat 3.
Sí, és el número 3, perquè ja Cansat 1 un disco, ja Cansat 2 i aquesta va Cansat 3, que és un noi que li diu que està cansat a la parella i bé, en 20 anys no se n'ha sortit de deixar-la.
No. Déu-n'hi-do. Aquest és el Cansat, versió 3.
Sí.
A veure si és la de la definitiva.
A veure.
Parlo pel protagonista.
No sé què fer per evitar-te. No
sé. També és maco, això, eh? Buscar un fil conductor al llarg dels anys.
Sí.
Josep Maria, escolta, ens falta una cosa. Trobar data per veure-us a Terres de Lleida en directe, que això s'està buscant.
Sí, estem pendents de tancar alguna data. Ens faria molta il·lusió vindre a tocar aquí a Lleida. I bé, esperem aviat ser-hi, aviat tindrà l'oportunitat d'oferir les nostres cançons aquí en directe.
Mentrestant, www.natsrock.cat, allí trobeu tota l'actualitat i tota la informació dels Nats, i que tornen a estar aquí, que escolta, que venen dels anys 90, que aquesta gent saben el que és la música, perquè porten anys fent-hi, han estat a dues revolucions musicals, per tant, saben exactament del negoci, per entendre'ns, i tornen a estar aquí amb aquest àlbum No estem sols. És que no podien estar sense música, no podien. Ho van intentar, però no podien estar-s'hi sense. Josep Maria, crec que és una bona notícia, m'encanta conèixer persones amb aquesta inquietud musical i que,
gràcies.
Escolta, aquí ni l'edat ni històries, tu. Si un té ganes de rascar la guitarra i pujar sobre l'escenari, doncs s'ha de fer.
I tant.
Josep Maria, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Però fa massa temps que això ja cansa, un final feliç.
Minut i mig i ens plantem a tres quarts.
Tres quarts d'una.
Algú es pot imaginar ja el món sense música? Si és que seria impossible, i cadascú tenim els nostres gustos, això està clar. Però parlo de música, escolta, la que t'agradi, és igual si els demés te la critiquen, la que t'agradi tu. Un minut, arribem a tres quarts d'una, arriba l'entrevista cosmopolita, com sempre, amb el Cosme García.
Arriba el nostre temps de la nostra entrevista cosmopolita. Avui anem a parlar amb una persona del món de la música. Una persona que s'ha fet a Lleida, amb ganes de que escoltin la seva veu, i fent diferents formacions. Avui parlarem amb el Marcel Riu, i és una de les persones que vostès ho coneixen perquè actualment està en un grup de baneres ben conegut com és Arrels de la Terra Ferma. Una veu meravellosa de tenor, i de tot això en parlem ara i de la seva trajectòria. Però em sembla que el primer que va començar va ser allò de... per aquells que ja no tenen un pèl de tonto, ja no podria tocar-vos, però els que no, havia d'arreglar molts cabells. Marcel, benvingut i bon migdia.
Molt bon migdia i ben trobat, Cosme, amic meu. M'alegro de sentir-te.
Jo deia allò de que la teva primera professió, quina va estar?
Pues mira, la meva primera professió va vindre una miqueta de rebot, perquè als 14 anys estava fent un batxillerat precari en aquell temps, perquè, escolta'm, tinc 79 anys ja.
Déu-n'hi-do.
O sigui, t'estic parlant de temps bastant pretèrit. Bé, llavors, a través d'un oncle meu que era perruquer de senyores, va vindre un dia a casa meva amb els meus pares i vam dir, mira, aquí està el teu tiet i et proposa que si vols aprendre l'ofici de perruquer, te'n pots anar amb ell. Ell vivia llavors en una població de l'Alta Ribagorça, que és Pont de Suert, que és una localitat molt maca.
Sí.
Escolta'm, i vaig prendre la decisió, vaig dir que sí.
Te va il·luminar Sant Sebastià.
Exacte, i després va arribar tot, bueno, per a mi va arribar tota la cosa de Sant Sebastià i, bueno, vaig fer, diguéssim, gairebé fill de Pont de Suert, perquè era tan jove.
La gent t'aprecia, t'estima molt pel teu tarannà, la teva forma de ser i lo socarrón que tu ets, no?
Bueno, home, socarrón, no sé, més aviat... M'agrada tindre humor. No sóc pessimista gairebé en absolut, ni siquiera ara, ja, amb els temps que estan corrent, i ja és molt dir això, eh? Perquè sempre tinc aquell bri d'esperança a veure que la cosa s'arreglarà més amistosament, però en fi.
Bueno, a casa teva habitualment li agradava això de la música, del cant i de les orquestres,
sí,
això?
Sí, el meu pare... El meu pare, que viatjava bastant per raó de la seva feina, era comerciant amb ells i pujava i baixava de vendre a Barcelona perquè ha introduït. I era molt sarsuelero.
Ah, sí?
Li agradava molt la sarsuela.
El género chico.
Entre altres coses. I sempre després el sentia cantorrejar. Després al poble, ja, això t'estic parlant de nen perquè vaig marxar bastant aviat, hi havia una certa coral ja de gent gran, sobretot els mossens que cantaven les típiques melodies de l'església, tot això, en fi, sí. I jo va donar la casualitat de que apuntava amb una veu bastant notable i afinada.
Ja que deien...
Bueno, abans deies de tenor, bé, en principi més aviat de segut barítono, diguéssim barítono atenorat, saps?
Atenorat, bueno, no he hecho un carreres, però bueno, podem dir que tens meravellosa veu. Aquí a Lleida tenim gent amb veus prelegioses, com ha sigut sempre el Jaume Moró, l'ha tingut, la té i la tindrà, i ha hagut veus molt importants, com, bueno, quan han passat per aquí gent com un que tu has admirat, que és l'Encinas, i altres molts, altres molts. Però has fet concerts.
Bueno, és que això també va ser una mica casualitat del naixement amb el grup de baners, que en principi va ser a través de la penya La Xiringa, amb els seus dirigents d'aquell moment, que volien formar un grup de baneres, i coneixien amb un guitarrista que dona una casa d'articària també de Pont de Suert, i ens coneixíem, i home, diu, tinc un amic que canta, que té bona veu i servirà. I llavors, juntament amb els que van ser els iniciadors, l'Albert, ja malauradament han desaparegut gairebé tots, l'Albert Grau, el que va ser president de la cooperativa dels pagesos, i aquest que era el Machín, que tu te'n recordaràs.
Machín, no, encara ho veiem.
Bueno, doncs vam començar a iniciar aquest grup, que després no va durar massa, va tindre una vida efímera, però allò va donar peu després per anar començant a formar el que avui és Arrels de la Terra Ferma, i aquí estem encara.
Bona gent, vamos.
Sí, no, sí, bona gent i bon...
De bona pasta.
Però tenim un director musical molt maco.
Llamado Jordi Vives.
Mediàtic, el Jordi, que és impressionant, com a músic i com a persona.
Sí, tens tota la raó. I actualment president de Toar.
I actualment president, un gran actor, és veritat. Bueno, jo també hi havia estat també. Jo vaig estar al Talia, amb el Fono.
Amb el Fonollosa, Josep Fonollosa.
Sí, amb el Fonollosa, sí, sí. I el Bastes, amb el Joan, tota aquesta gent.
I la Maria José, i tots.
Sí, exacte,
I el recordat Alejandro Rosselló, que volem tindre per aquí amb ell un record que ho vam perdre fa pocs dies.
Sí, fa uns dies.
Bueno, parlem de tu una mica. Eres un noi entremaliat de jove o no?
Sí. Sí. Bueno. Rotundament sí, perquè et diré... Bueno, al pas del temps te fa veure moltes coses, perquè clar, jo sóc de l'any 38. I llavors, evidentment, teníem amb uns quants nois del poble, allí el poble, en aquells moments, evidentment, estava guardat per la Guàrdia Civil, era la cosa, el nacional catolicisme, el capellà, el mestre, que eren els guardians, l'alcalde, guardians de les essències pàtries d'aquell moment.
Yeah.
I un bon dia, això és una anècdota, però una anècdota interessant, estàvem, a les escoles estaven, tu saps, coneixes un gran casal que en diuen el magatzem de la sal, l'alfolí de la sal, Gerri, on es guardava tota la producció que es feia en aquell temps, que encara hi havia bona producció de sal.
Mm-hmm.
Doncs allí hi havia les escoles, amb unes dependències que hi havia adosades, formava part tot del mateix casal. I els jardins, doncs, sortíem a jugar, o anàvem a jugar els diumenges i a festa. I un diumenge ens van trobar 8 o 10 nois allí jugant a l'Ales, el que fos. Se'ns va ocórrer agafar pedres i van trencar tots els vidres dels finestrals de l'escola.
I el càstig, quin va ser?
El càstig va ser pagar els pares els vidres.
Déu-n'hi-do.
Bueno, espera't, el mestre furibund, la Guàrdia Civil no tant. La Guàrdia Civil no tant. Bueno, quan volien, jo què sé, menys que posar-nos a la presó, no? I els pares van dir, escolteu, no deixa de ser una...
Una xiquillada.
Una gamberrada, una bretolada enorme, diu, però evidentment pagarem les despeses i punt. I així es va acabar la cosa, saps? Vull dir, jo amb la perspectiva del temps no ho vull lligar directament perquè érem molt jovenets, molt petits i no sabíem ben bé la història de què anava, saps?
Marcel,
però hi havia una certa reacció. Dis-me.
A tu, Ortega Monasterio t'ha marcat?
Sí. Sí, per la seva personalitat. A part del mestratge, diguéssim, musical, que jo precisament amb el Jordi, quan parla de repertori, sempre li he dit una cosa. No perdem mai de vista, bueno, i fins ara ho hem fet, l'Ortega Monasterio amb les seves composicions.
Uh-huh.
Perquè és un home que no et fa quedar malament mai.
Uh-huh.
Ni amb les seves lletres, ni amb la seva música, ni mai. I després m'ha marcat també perquè suposo que saps que ell va ser de la UMD,
sí,
no?
Sí, sí.
I, bueno, pues, parlant i tot això, pues, bueno, a pesar del militarisme, era un home pacifista, i els militars, diu, estan al servei del poble, no és una... no ha de ser mai una força repressiva, però, en fi... i tu ja saps també que va estar vetat i tot això.
Per cert, només en 20 segons, si te dic un nom que ara està de moda, Puigdemont, què té a veure amb la teva família o amb relació amb la teva família? Explica-m'ho molt ràpid, tens 20 segons.
Res, absolutament.
Explica'm, però hi ha un parentesco d'algú de casa teva que té relació, vinga, va.
Bueno, Puigdemont sí, bueno, com te... He conegut a un germà seu a través del casal català d'Estocolm. Tinc un fill que viu i treballa allà i, lògicament, es troben els dissabtes els catalans, sobretot per la mainada, nens petits. Hi ha una companya del meu fill que va treballar durant 18 anys a l'Ericsson. Ara s'ha canviat de companyia, està a Telenor, que és una telefònica de Noruega, però afincada a Suècia. Ell és físic i està al departament d'investigació i tal. I treballa, i una companya seva de departament, que és gironina, i hi ha un germà del Puigdemont, que està casat amb una sueca, una noia que, per cert, jo el primer dia que vam anar, ja hi hem estat diverses vegades, catalana al màxim, i no et deixa parlar ni una paraula en castellà, perquè jo amb els meus fills parlo castellà, la meva dona és aragonesa, i en fi, hi ha aquesta cosa. A part de que ells coneixen 3 o 4 idiomes cada un. I em va dir, ni una paraula en castellà aquí, dic, perdó, és que jo no ho sabia, però no deia que es veu molt... El germà de Puigdemont no em va de fer un efecte que és són d'una bonhomia enorme, va portar uns pastissos enormes perquè són, els seus pares són pastissers allà a Girona, bueno, al poble de Girona.
Sí.
I molt bé, i vam estar un rato bé parlant. No se'n parla de Catalunya a Suècia d'una forma. Vaig conèixer amb un senyor professor d'Uppsala que porta 60 anys a Estocolm i vull dir, oficialment no se'n parla.
Marcel, no tinc més temps. Me queda un minut i ara farem a l'inrevés. Te deixo que em facis tu una pregunta a mi compromesa que jo et pugui respondre.
Ostres, una mica complicat. Tu què penses que es pot fer a través de la... Jo diré la teva personalment, perquè està relacionat amb cases regionals. Què es pot fer o què es pensa que es podria fer respecte a Catalunya? A Catalunya respecte de l'estat espanyol.
Jo penso, això és una opinió meva personal, no serà de tothom, però jo em penso que tots han de treballar amb respecte, jo em penso que hi ha d'haver concòrdia i penso que tothom s'ha de saber escoltar, perquè el que no se li escolta, doncs llavors és difícil que hi hagi un enteniment. Primer escoltar i després veure les realitats personals de cadascú. També dic una cosa, igual que dic això, les lleis estan fetes per complir-les i si no s'han de canviar o variar, perquè no s'han d'actualitzar. Tot està en revisió avui en dia. Aquesta és la moeda.
Ja, saps què penso jo? També és una opinió personal i, evidentment, dins de la meva completament no sapiència de lleis, que com que és interpretativa, això és un concepte molt... No entens?
Molt bé, Marcel, moltíssimes gràcies per estar aquí a seguir cantant habaneres.
Ha estat un plaer grandiós poder-me comunicar altra vegada amb tota l'estimada gent de Lleida, perquè sí, és veritat que tenim amics i gent que se ho passa amb... perquè el bonic és quan acabes o estàs amb una cantada que, sobretot a mi ja hi ha gran com nosaltres que disfruten, que canten, que tenen ganes de cantar, doncs pues que vemos ho han passat quan surt mitjanament bé la cosa, saps?
Marcel, pau i bé, que ho passis molt bé, que disfrutis
igualment,
sobretot.
I molta
salut.
Igualment, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Fins aquí avui, la simpatia i la cordialitat d'avui al Marcel, que bé tu coneixes amb el seu cabell blanc, amb la seva barba, amb la seva cordialitat, que avui hem tingut aquí amb nosaltres. Una gran veu lleidatana. El meu correu és cosme@copelleida.com i el meu director, amic i company, Ricard Álvarez, es diu el seu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. Doncs ja ho sabeu, 664-526-180, que per cert aviat farem un sorteig a través del WhatsApp, per tant, memoritzeu-lo, 664-526-180. Doncs a part, ja anem directes cap a la una buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ara sí, que ja posem fi al mes de gener.
Acabem mes, però ja no és Vilanova, però és Vilaplana. Vilaplana. Per tant, vull dir, Vilanova, Vilaplana, pues, on està Vilaplana?
Ah, això.
Pues està a la Noguera. Per accedir a Vilaplana, em van dir que es podia fer per dos camins diferents. I vaig optar per agafar des de Gualter, seguint per la vora del riu, pel costat de Sols de Riudamunt. Feia una estona que anava fent via i no sabia si anava correctament, quan em vaig trobar amb en Jaume Inglavaga, a més de segon apellit Gomà, que després de parlar amb ell em va confirmar que estava en el bon camí. Vilaplana és un poblet situat en un petit altiplà, amb racons ben cuidats, on les flors embelleixen l'indret. En el dia de la nostra visita només és habitat per tres famílies, la família Cots, Centoll i Torné. No sé si ha canviat i avui hi ha més gent, tant de bo que fos així. Mm. Es diu que Vilaplana abans no era pas a l'enclavament actual i que s'hi va construir va ser perquè el bisbe Arnau de Preixens així ho va potenciar després de que els masos que quedaven desprotegits van ser destruïts. Així que es va decidir fer un lloc en forma de castell que servís de defensa als seus habitants. No ha d'estranyar, doncs, que la configuració d'aquest petit lloc sigui la d'un carrer on donen les entrades dels habitatges, mentre que les parts de darrere fan de paret o de muralla per salvaguardar la població. Cal dir que l'església de Sant Miquel és uns 200 metres separada del nucli de població, però l'acompanyen la rectoria i una altra casa. Això sí, la porta del temple està ubicada cara al poble. L'absis és ben conservat i és d'espadanya, de dues obertures, i s'aixeca a l'amunt. Ja consta l'any 1280, quan es diu que el seu capellà pagava la dècima. Per tant, si pagava la dècima i hi havia capellà, és que hi existia la població.
Sí.
I la dita d'avui ens diu: l'oli de ca a la panxa bé li va.
Gràcies, Joan.
I amb 30 segons arribem a la una, busquem la darrera ona informativa i després arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història al migdia a Lleida, i a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà, David Casero. Segur que tenim un article o una notícia o un comentari sobre seguretat, però que convé que tothom la tinguem cada cop més present. Això serà d'aquí 5 minuts, eh?
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Carles Puigdemont asume como suyos los mensajes en los que reconoce que no volverá a ser presidente de la Generalitat, aunque rectifica, dice que es humano y que también duda. Bruselas, José Luis Concejero.
Soy humano y hay momentos en los que dudo, acaba de decir Carles Puigdemont, reconociendo así los mensajes que le envió anoche al que fue su consejero de Sanidad. Además, el expresidente recuerda su faceta de periodista, por eso insiste que la profesión tiene límites, como la privacidad, que no se pueden violar. Con estas palabras, Carles Puigdemont trata de salir al paso después de esos mensajes en los que dice que el plan de Moncloa triunfa, todo ha terminado, los nuestros nos han sacrificado. Toni Comín, por su parte, ha anunciado una querella contra el programa que ha difundido estos mensajes.
Y el agujero de la seguridad social se redujo el año pasado por primera vez desde 2008. Lo acaba de confirmar en el Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Joaquín Mitmanos.
Acaba de terminarse la intervención inicial de Báñez en esa comisión del Pacto de Toledo. Ha dicho que el futuro de las pensiones está en nuestras manos, que la mayor garantía es el empleo. El año pasado, lo decía, hubo récord de ingresos en la seguridad social. De ahí el anuncio que ha dejado.
En 2017 hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit del sistema por primera vez desde el inicio de la crisis. Hemos iniciado el camino de la vuelta al equilibrio del sistema.
De momento no ha habido nuevas propuestas para aliviar el sistema. La ministra mantiene que las pensiones no han perdido poder adquisitivo en los últimos años.
Y hay más noticias en este miércoles 31 de enero que te contamos ya en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Los organizadores del Mobile World Congress insisten en que esta cita mundial seguirá en Barcelona solo si hay estabilidad política. Es el mensaje que dejan en la presentación de este congreso, que se va a celebrar del 26 de febrero al 1 de marzo en la Fira de Barcelona. Espera reunir a 108.000 asistentes de alrededor de 200 países. La dirección de Opel y los sindicatos aplauden la decisión de la plantilla, que en una votación respalda el acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo. En el aire estaban miles de puestos de trabajo bajo la amenaza de la compañía de paralizar la fabricación del Corsa. Decidían 5.400 trabajadores y el sí al acuerdo ha ganado al no por un estrecho margen de 800 votos. Antonio Cobo es director de Opel España.
Hoy es un día muy especial porque hemos dado un paso importante para mejorar la competitividad de la planta de Zaragoza y asegurar su futuro. Una vez más, después de 3 décadas de historia en España, el diálogo abierto, la madurez y también la paz social, que son algunos de los valores históricos de la planta de Zaragoza, han ayudado a superar una situación que ha sido muy compleja.
Y en este Mediodía COPE te vamos a desgranar un estudio sobre el perfil del consumidor de pornografía infantil. Ha tenido acceso a la cadena COPE y revela que el consumidor es un chico joven, soltero y sin hijos. El 88% de los detenidos por este delito no tiene antecedentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo creo que nos traéis de nuevo una historia que encarna los deseos de paz y reconciliación del pueblo coreano, ¿es así?
Sí, vamos a contaros la presencia de una comunidad de monjas salesas españolas, precisamente en Corea del Sur. Atendiendo a la necesidad de esta iglesia asiática, una comunidad de salesas se trasladó a este país desde España en 2005. Al principio, cuando llegaron, pues tuvieron que meterse donde pudieron, en una pequeña casa
con 4 habitaciones. Era un espacio muy reducido y poco adaptado al estilo de vida contemplativo. Por eso pidieron ayuda al Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, que les ha concedido 20.000 euros para ese fin. El monasterio ha sido construido y ya felizmente bendecido. Cuenta además con una panadería y una fábrica de formas para la Eucaristía. Está ubicado en la zona fronteriza con el norte, zona caliente. Así que la oración por la paz y la reconciliación de las dos Coreas está muy presente cada día. Por cierto, ya ha ingresado la primera vocación coreana en esta comunidad.
Pues más detalles en una media hora en el
Allí
espejo.
Nos oímos.
Gracias,
hasta
José
luego.
Luis. Y en deportes, comienzan ya las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. José Luis Corrochano.
Partido de ida de las semifinales, Leganés Sevilla a las 9:30 en Butarque. Es partido histórico para los madrileños. Su primera semifinal, el Sevilla ha ganado 5 títulos de Copa y ha jugado ya 8 finales. Noticias del partido, Santi Duque.
Ambiente de día grande en Leganés. Recupera Garitano para el partido, Alzaraz y Ovas y Araso. Tiene las bajas de Simanowski, de Rubén Pérez y de Mauro. Hay un ambiente de lujo, como digo, ya apenas quedan entradas 300 para que el aforo sea completo en un día festivo en Leganés.
Empieza el partido a las 9:30, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30. Mercado de fichajes abierto en Europa, lo último es el traspaso ya oficial del delantero del Dortmund, Aubameyang, al Arsenal por 59 millones de euros. Y seguimos pendientes de la operación policial por la que se ha detenido al consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, también fue presidente del Granada. Se le acusa de blanqueo de dinero en contratos de futbolistas.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida a 1:05. Recorda que estem a dimecres, a la meitat de la setmana, però acabant el mes de gener, 31 de gener del 2018. A hores d'ara hem guanyat un grau des de quan hem començat a les 12:20. Ara estem ja a 4 graus a la ciutat de Lleida, fresca, fresqueta. No ens queixarem de que no fa fred. Sí que és veritat que a la que marxa la boira i surt el sol a migdia, si vas pel carrer i et toca el sol és una altra història, però sí que a la nit fa fresca. Escolta, jo fa 2 setmanes que no em feia gens, ara torna a fer fred, que és que de fet n'ha de fer. Recordem que fa 2 setmanes era la setmana dels barbuts, que teòricament o tradicionalment ha estat una de les setmanes més fredes de l'any en els darrers anys. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb la Sarai Cruz també farem un repàs rapidíssim de l'actualitat informativa i donem la benvinguda al Joan Ramon González amb els bocins d'història i els nostres carrers. A 2:45, l'Info Cope Lleida, noves tecnologies, en Jaume Sitjà i David Casero. Sarai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel continua poc nuvolós a Lleida. Les temperatures varien poc, amb 13 graus a Lleida, 14 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 12 a Tàrrega i 10 a Viella. El vent bufa de direcció variable, en general fluix. Per demà s'espera el cel nuvolós. Al Pirineu s'esperen precipitacions, sobretot a la Vall d'Aran, que amb menor probabilitat podrien afectar altres punts del territori de forma més feble i ocasional. La cota de neu baixarà progressivament fins als 600 metres, amb avisos grocs per acumulacions de 7 centímetres. Les temperatures baixen, les màximes de forma localment notable, amb 8 graus a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell, 7 a Balaguer, 5 a Viella i també 5 a Tàrrega. El vent bufarà de direcció variable, fluix en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sarai.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ràpidament recordem que amb informació de servei, concretament de la xarxa viària, ja està reoberta des de passades les 11 del matí l'AP2 al seu tram entre les Borges Blanques i Soses. Recordem que s'ha hagut de tancar durant més de 3 hores per la intensa boira i que el trànsit s'ha desviat des de Soses fins a les Borges Blanques passant per la ja congestionada i problemàtica Nacional 240. A hores d'ara està reoberta, amb trams encara amb boira, però com sempre, mantenint la precaució, es pot circular. Amb crònica judicial, accepta 2 anys de presó per abusar sexualment d'una menor a Guissona. Les parts han arribat a un acord que contempla també 5 anys de llibertat vigilada i evita la celebració del judici. I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida estrenarà el 5 de febrer els 14 nous BOCs de la UCI. Això és una actualització de la infraestructura molt important, perquè aquestes noves instal·lacions permetran ampliar fins a 24 hores les visites dels familiars de primer grau i fins a 6 hores la resta. Fins ara, el màxim era 2 hores de visita diàries. de veritat, ja es fa costa amunt tenir un familiar o una persona propera a la UCI, perquè vol dir que alguna cosa està malament. Però poder-hi estar només al costat dues hores, jo crec que era dur. Doncs amb aquesta ampliació, els de primer grau podran estar 24 hores i la resta fins a 6 hores, que és un increment força respectable. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I aquest cap de setmana visita'ns a la fira Lleida Ocasió.
Doncs parlem d'esports, ja ho hem dit abans, qui diu parlem d'esports diu parlem d'una altra història, i és que el Vila-sana d'hoquei femení denuncia la discriminació a la Copa d'hoquei perquè han de pagar-se l'allotjament i en canvi els equips masculins no. Ja m'explicareu a l'any 2018 quina diferència pot haver entre un jugador i una jugadora. Per què un jugador masculí no ha de pagar-se, o el seu club, l'allotjament per, quan participe a la Copa, i per què una jugadora femenina d'un club ha de pagar el seu allotjament. Increïble, l'any 2018. La federació assenyala, escolta, tranquils, que el seu objectiu és l'equiparació. Però clar, des del Vila-sana diuen que aquesta igualtat que tant es cacareja, escolta, que això no arriba mai.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia. Doncs
pues mira, aquí ja acabant el mes de gener, eh?
Però, o sigui, sí,
sembla
sí.
que estàvem parlant de l'estiu encara i mira, ja ha passat les Nadals.
I aviat començarem a tornar a parlar de primaveres
sí,
i estius,
totalment.
Eh?
Sant Antoni ja està liquidat, amb uns barbuts aquest any poc gelats.
No massa.
No.
Bueno, potser... no massa no gens. Bueno, sí, aquesta sí. setmana sí que torna a fer fresca, però el migdia no. La setmana passada, la veritat és que va ser una temperatura que no veguis. Sí.
Ha nevat prou, que és el que interessa, en la qual tenim reserves d'aigua com a mínim per recuperar una mica els pantans.
És curiós que avui perquè sé de què vas a parlar, però comencem parlant, com sempre, de que el temps va molt ràpid. Avui parlem...
De l'altre temps, exactament.
Sí, però de l'eina que marca el temps.
Correcte.
Perquè... Que això és un invent humà, de totes maneres.
Totalment, perquè el temps és, evidentment, no canvia, el temps és imparable, com tothom sap, i nosaltres estem, bueno, obsessionats a vegades pel temps, sabem que també el temps és relatiu.
Massa, jo crec que...
Sí. Com Einstein també va dir, que també depèn de les circumstàncies, el temps té una relativitat, però, veritablement, l'home, per aquesta obsessió del temps, bueno, obsessió, a vegades també és una necessitat, va intentar sempre, des de l'antiguitat, pues, mesurar-lo, saber on estàs al llarg del dia. Sabem... que el temps bàsicament està condicionat pel sol. El sol és el que es marca el temps, és a dir, la volta de la Terra al voltant del sol.
Bueno, de fet, la condició és
i la rotació.
La rotació de la Terra.
Sí. Aquesta és la que marca el temps diari i l'altre el temps climàtic també una mica seria, no? Per tant, d'alguna manera, les primeres referències que l'home tindria per marcar el temps és precisament això, passat el dia a la nit i durant el dia, quina referència hi ha respecte al sol, les ombres. Llavors, l'ombra, la gent pues, que està en un mateix paisatge, en un mateix territori, pues, sap que aproximadament quan aquell arbre o aquella muntanya, l'ombra fa no sé què, no sé quantes, pues, aproximadament és migdia o és mitja tarda, el que sigui. O sigui, això inclús a nivell popular encara hi ha llocs que diuen a l'hora de l'Àngelus, la muntanya de l'Àngelus, coses d'aquestes, de referències populars.
Sí, sí, quan el sol està a l'alçada.
Per això mateix. Sí, sí. Són aquelles referències que l'home pagès, l'home agricultor, des de temps ancestrals ha tingut. Per tant, aportar aquell coneixement físic del territori, portar-lo amb un instrument que mesuri més o menys el temps, que és a dir, que simplement ficar sobre una superfície encarada al sud les hores i una vareta que faixi aquesta ombra sobre aquesta vareta, el rellotge de sol, que és probablement el més antic que tenim, pues seria una autèntica, en aquest sentit, progrés per intentar mesurar el temps. Evidentment, quan no hi ha sol, com aquí estem nosaltres acostumats amb la boira o quan està nublat, o a la nit, què passa? Llavors no podies marcar el temps.
Clar, a la meitat del temps.
Clar, però bueno, de seguida l'home, per això té el cervell, va inventar un altre sistema. I l'altre sistema que n'hi ha, potser el que és més conegut, és el rellotge de sorra. allò que fiques la sorra, sí, exactament, i te marque una mica un temps. Evidentment, si és molt, un recipient molt gran, pues sabràs i pots controlar. Això suposa que en funció del sol, quan ja tenies més o menys acotades les hores, pues dius, bueno, pues si d'aquí a aquí tarda una hora, pues fico sorra perquè baixi i tindré una hora controlada. Però per un temps més llarg, probablement el que més es va utilitzar és el rellotge d'aigua. El rellotge d'aigua, que té un nom molt simpàtic, es diu clepsidra, el nom de l'època grega, i aquest es tractaria el rellotge de nit. I el rellotge de nit consistiria en tenir pues, un covi, un vasi gran, omplenar-lo d'aigua, fer-li un foradet petit, i evidentment calcular de dir, pues, en tota una nit se buidarà el rellotge aquest. I per dintre inclús d'aquest recipient, ficar unes ratlles que te marquin les hores, i així si t'aixecaves a mitjanit, miraves, dius, mira, esta, la tercera o quarta ratlla, pues ja saben que són mitjanit. Per tant...
Bueno, ve a ser una evolució del de sorra, però canviant l'element.
Sí, bueno, no sé si són contemporanis, el de sorra i el d'aigua. Uh-huh. Jo crec que seria la idea quasi ve del de sol, passat a la nit. Llavors buscar un element físic, que, però sí, sí, és una variant. El de sorra té l'avantatge que lo pots usar també, bueno, el d'aigua també lo pots usar de dia, no? En llocs interiors sí, sí, i demés. Sí. El de sorra el que té l'avantatge és que és més portàtil, i a vegades te pot permetre, inclús per cronometrar, hi ha alguns jocs encara que l'utilitzen fins i tot als parlaments en algun lloc. A
I els jocs, els jocs de taulell, amb algun encara donen un rellotget d'aquells, que són 40 o un minut.
Sí, 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 per sí,
una sorra fineta.
Probablement el més simbòlic de tots seria el de sorra, que tothom ja l'associa amb el temps.
Veus, sí, és veritat, jo el d'aigua en veus no...
No, i això que és més generalitzat que no el de sorra, inclús el de sol, que també... però el de sol ho veus com una cosa simpàtica, etnogràfica, sí. Mentre que el de sorra l'hem incorporat, inclús, perquè ara hi ha rellotges de sorra que s'utilitzen actualment inclús, pot ser més decoratius que una altra cosa, però els tenim.
Tot torna.
O se manté, exactament. Sí, 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 lo clàssic és la vida total. No?
És vintage. Ara és vintage.
Ah, sí, que és una parauleta.
El que és antic és vintage, i llavors ja quedes bé.
Correcte.
Si tens alguna cosa de l'avi per allí perduda, tu la neteja i dius, escolta-me el que tinc.
De totes maneres, ja l'home, pues buscant, ja va intentar buscar un sistema que fos mecànic, un rellotge mecànic. I l'antecedent que tenim més clar seria un artilugi que es diu d'Anticitera, perquè es va trobar en un vaixell esfonsat en aquesta illa grega de l'Egeu, un instrument complexe que estaria datat sobre el 100 abans de Crist, i és un catxarro que s'ha estudiat moltes vegades. Dic un catxarro perquè
sí, era gros, no?
És espectacular, és gros, i una sèrie d'esferes amb engranatges i eixos que, per lo que s'ha vist, per los estudis que s'han fet, permetia no solament controlar saber l'hora diària, sinó també saber el temps astronòmic, les fases de la Lluna, és a dir, que és una autèntica l'aparell aquest d'Anticitera, que s'han fet inclús reproduccions de desenvolupar-lo a veure com podria funcionar, i veritablement és una demostració de que tenim aquí un element, probablement l'antecedent de lo que serien tots los rellotges mecànics actuals, i fins i tot, jo diria, d'una manera discreta, fins i tot els ordinadors. Evidentment, que això tingui més de 2.100 anys, aquest artilugi, que com està fent el Ricard, que l'està mirant per internet i l'està veient, pues, si la gent se fixa i se mira, Anticitera, torna a dir el nom.
Anticitera, déu-n'hi-do.
Exactament. Veurà
bueno, l'estat artilugi de conservació sí, és el que és.
Correcte, però...
O sigui, és més un fòssil ja que una màquina.
Correcte, però ha permès...
2.100 anys.
Sí, sí, 2.100 anys, que és poca broma.
Si ens ve de lluny, aquesta necessitat de...
Aquesta necessitat de controlar...
Però sí que és veritat... Jo ho he vist això a les pel·lícules, i en algun documental també, les pel·lícules són pel·lícules, però sí que és veritat que s'ha associat sempre, perquè és veritat, és cíclic, no només el... Perquè clar, fa molts anys es pensava que era el Sol el que girava al voltant de la Terra i no al revés, però per la causa és el mateix.
Clar, clar, clar.
No només el Sol, sinó la Lluna...
Correcte.
Segueix un cicle, sí. I les estrelles que
sí,
es veien.
Sí, no, totalment.
I és veritat que a l'antiguitat els rellotges marcaven un munt de coses.
Correcte, sí, sí, perquè les constel·lacions, per això t'indicaven, i perdona, aquest artilugi, d'alguna manera, és el que intentava tenir tot aquest control sobre el temps atmosfèric, anual, bueno, atmosfèric no, saber la temperatura que faria, això encara no havia arribat, no? Però, veritablement, és un instrument que inclús, de vegades, s'ha especulat sobre si és una influència extraterrestre, i en aquests programes, a vegades, especulatius, en plan tercer mil·lenni, a vegades aquest instrument se considera que podria ser, això, una vinguda dels déus de l'altre món. Bé, a partir d'aquí, evidentment, podem començar a trobar que, tot i que el rellotge de sol i el rellotge d'aigua seran els que triomfaran, però hi haurà cada vegada més intents de fer artilugis mecànics. I aquestes artilugies mecànics, en principi, clar, a tenir-los a nivell casolà, doncs són molt cars, són molt complexes, i els primers intents de tenir un artilugi mecànic és a nivell comunitari. Potser el primer rellotge així mecànic són molt més socials que qualsevol altre, perquè es col·loquen als campanars perquè donguin l'hora a tota una població. Clar. Llavors, en principi, el primer rellotge que tenim documentat, sembla que ja n'hi ha antecedents a finals del segle XII, principis del segle XI, són rellotges aquests de pesos, que amb els pesos se dona corda, i encara podem tenir, perquè després apareixerà el de pèndol, aquest apareixerà, és un invent que fa Galileo al segle XVI, però els rellotges de pesos que tindran els campanars, el més antic que està ben documentat és de l'any 1326, i es va fer a Anglaterra per un religiós que es deia Richard Wallingford. Després hi haurà el de Pàdua de l'any 1344, i anirien trobant diversos. I, per exemple, concretament, a casa nostra, a València, tenim l'any 1378. La Miquelet, ja n'hi hauria un rellotge que després tindrà un altre a Barcelona el 1393, o a Cuellar el 95, a Sevilla el 1396, al segle XIV. Però no hem d'oblidar que Lleida, a vegades si mires Wikipedia, com sempre Lleida no apareix, però Lleida està documentat que ja tenia l'any 1388, és a dir, 10 anys després del de València, un rellotge, el campanar de la Seu, que lo va fer Arnau Ferrer. Es veu que no va funcionar gaire bé, perquè al cap de 2 anys va haver un altre mestre rellotger, que es deia Mateu Alemany, que va fer una altra aportació, i aquest va aguantar 7 anys, perquè el Jaume Ferrer el 1406 torna a fer un altre rellotge, que aquest inclús tenia l'esfera, tenia, no sabem molt bé com estaria muntada, però tenia uns números de ceràmica, però que marcava les 24 hores, és a dir, que tenia els números d'un al 12 i del 12 al 24, i dius per la nit, no sé per què, això se diu a la documentació i no deixa de ser un petit enigma de per què ho farien, perquè per molt que hi hagués algun llum, no sé si l'haurien de molt lluit, no? El 1417 sí que fa ja un rellotge potent, Antoni Bové, que aquest aguantaria pràcticament fins al segle XX, i al segle XX el rellotge de la Seu, aquest els podem veure, hi ha un al peu del campanar, un altre que encara el trobem a la pròpia Torre de les Campanes. Actualment el que hi ha és un rellotge digital, el que mou les campanes, que lo porta la família Carvajal, i que és el que controla el rellotge més emblemàtic que tenim a les Terres de Lleida, el de la Seu Vella, que forma part del paisatge de la ciutat i del campanar, tot i que ara que així bé no ens lo mirem ni li fem cas, perquè clar, la nostra cultura, la nostra civilització fa que ja pues quasi bé ni els rellotges de pulsera, sinó que vas amb els mòbils i d'altres elements, i ni sents les campanes ni mires el rellotge, però que encara hi ha gent gran, padrins, que recorden que de petits pues sortien, inclús pagesos, que miraven el rellotge, per això és molt gran el de la Seu, perquè li servia evidentment per controlar aquesta necessitat de tenir el temps controlat. I ja que parlàvem d'això, evidentment, de les campanes, dels campanars, els rellotges van als palaus, als ajuntaments, per donar aquest servei social, i després van entrant en el que seria l'aristocràcia, que són els que són capaços de tenir rellotges propis a casa seva, particulars. Cada vegada se van fent més petits, més sofisticats, per poder-los tenir, i de tenir un rellotge a casa, les famílies que podien pagar-s'ho, a passar a tenir un rellotge de butxaca, que el porter és el burgués penjat, doncs és un pas de tenir. Jo sempre tinc el temps per poder-lo saber en cada moment, i això va ser un invent curiós de finals del segle XVIII, principis del segle XIX, és a dir, fins llavors, si no portaves un rellotge de sol no podies comportar-lo.
Clar, clar, és veritat. És que és veritat, és endur-te la medició del temps.
Exactament. Per
clar, això. Ara no ens ho plantegem, això, però llavors podies tenir el gran aparell a casa, però quan sorties dius, ui, ara què?
Per això, i un burgués que normalment tenia uns negocis i si tenia ja una necessitat de tenir el temps més controlat, doncs allò era fonamental, el tenia, a part que després pues, estigués més decorat, que fora d'or, no, com el de sempre.
Sí,
però l'essencial és aquest instrument. Però és curiós que aquest rellotge de butxaca que es ficava a l'armilla i demés, evidentment, segons van canviant els hàbits de vestuari, desapareix, aquestes armilles apareixen, llavors què fas? On no penges el rellotge de butxaca?
Clar.
Perquè no tens butxaques. Llavors apareix la necessitat del rellotge de pulsera, que encara el tenim actualment. El rellotge de pulsera, el primer ho faria precisament per les dones. Se faria a mitjans del segle XIX, les dones, evidentment, de l'aristocràcia i sobretot de la burgesia, que no obtenien butxaques pues, perquè tinguessin un rellotge més petitet, li fan un rellotge de pulsera. Però el rellotge masculí, així per antonomàcia, lo farà un aviador a l'any 1904, que a l'anar a l'avió tenia un rellotge de butxaca, no li anava pràctic, i llavors va comentar-li amb un amic seu que era rellotger i que li fes un rellotge de pulsera. I per tant, el 1904 tenim documentat el primer rellotge de pulsera que va fer el Palek Filip perquè pogués tenir... Perdó, el Palek Filip. El Palek Filip és el que va fer el primer de femení, però aquest, el Louis Cartier, és el que va fer el primer rellotge de pulsera per un aviador, l'Alberto Santos, exactament en aquest sentit. A partir d'aquí podríem parlar molt més de l'evolució dels rellotges actuals, però tot això ve a compte, a part de parlar de la Sevilla de Lleida, de que aquí a casa nostra, sortosament aquest any 2018, tres rellotges monumentals que tenim més a la ciutat, dos s'han recuperat i s'han tornat a posar en funcionament, el qual crec que és una bona notícia. El primer probablement és el que tenim aquí a prop dels estudis de COPE, que és el de l'escorxador.
Sí,
el qual s'ha recuperat aquest Nadal. És un rellotge que ha tingut un cert emblematisme perquè alguns caps d'any va deixar de funcionar durant 4 o 5 anys i aquest Nadal passat s'ha tornat a posar en marxa. És un rellotge que correspon a l'escorxador pròpiament dit, i l'edifici de l'escorxador que va fer el nostre arquitecte, el francès de Paula Morera, l'edifici es va fer entre 1912 i 1915, per tant el rellotge cal pensar que seria cap al final, i és de l'any 1915 el rellotge de l'escorxador, per tant és un senyor rellotge de Morón, de l'empresa Morón, que està reparat ara recentment. L'altre rellotge que tenim és el del Montepío, aquell edifici que ja...
Està funcionant, aquest?
Està funcionant també, s'ha recuperat. Jo crec que aquesta és la gran notícia, perquè és un edifici emblemàtic de la banqueta, d'aquest edifici que seria com el Gratacels de Lleida, un edifici molt simpàtic que va fer Mariano Gomà l'any 1948 per donar una substitució a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Lleida. Després de la seu que havia tingut a la Rambla d'Aragó, la passen la segona seu en aquest edifici i fan aquest rellotge, que on ha estat funcionant, però ara portava com uns temes que no funcionava i ara torna a funcionar. Un rellotge de l'any 1948. I el que quedaria pendent, i amb això acabem, seria el rellotge de la Banca Llorenç o del Banco Hispanoamericano, que està a la plaça Paeria. Aquest és una mica més petit, però a la plaça Paeria hi ha un edifici monumental classicista que està dintre del catàleg, abans d'arribar als porxos, està una façana...
Està davant, davant de la...
Sí, sí. No, està al costat de la Paeria, davant de la farmàcia.
Perdó, sí, a baix de la botiga de roba.
Exacte, això formaria part d'algunes dependències encara de la Paeria, estan en aquest mateix edifici, que ara no és del Banc Hispanoamericà, que per fora i per sobre té una d'aquestes cupuletes.
Sí.
És la Banca Llorenç. I
que es veu molt bé des de dalt, des de la Seu Vella.
Correcte, és de l'arquitecte Ramon Argilés i seria un rellotge fet cap al 1930 i que té la peculiaritat o la característica de que no té números, sinó que l'esfera estan les lletres del Banco Hispanoamericano. I jo recordo de petit el meu pare que em deia, mira els americans que raros que són, que jo de números posen lletres. Jo me'l vaig creure i després vaig descobrir que era el nom, però va ser una prova que em va fer mon pare.
Però era una acció de màrqueting.
Llavors aquesta seria el que ara, inclús fa poc, el mateix Pair en Cap, l'Àngel Ros, demanava, tot i que és privat, pues que com els altres també es repareixin i així tindrien els rellotges de Lleida monumentals en funcionament.
Molt bé, fem una pausa i ràpidament parlem de carrers.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichte.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbrera.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Nuestra guerra.
No la suya.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche.
Doncs apa, que ho hem dit, eh? Anem a parlar de carrers, no parlarem del carrer... Carrer Rellotge?
La veritat...
És que no em sona, el carrer Rellotge.
Sí, el carrer del Rellotge.
Rellotge sí, de la professió, sí, de l'objecte, no.
El de l'objecte, no. I de rellotge ens ha quedat al tinter el rellotge de sol més maco que tenim a Lleida, que està a la passarel·la dels Camps Elisis, justament quan passes la passarel·la que arribes, que està al monument al Calpe. Hi ha un rellotge de sol així, com una espiral, que és el que estava a les bases del Picat.
Ah.
I és un rellotge que està allà ara una mica oblidat, però que s'ha sabut recuperar, i el que estava al mig de les piscines, entre les piscines petita i mitjana, estava aquest rellotge de sol a l'entrada al recinte, i que està allí, i que, bueno, jo, els que vam anar a les bases de petit, doncs ho recordarem. Com no tenim... Podríem parlar del carrer del rellotge, però ja que hem parlat de l'escorxador, parlarem de la plaça de l'escorxador.
I tant.
La plaça de l'escorxador la tenim aquí també, a tocar als estudis de la COPE, al carrer Lluís Companys, és aquest aquesta gran plaça que ja abans d'arribar a l'escorxador, on hi ha l'ascensor que pujaries cap a la Serreta.
És enorme,
ha...
de tota la zona.
Exactament, és una plaça gran, tot i que la gespa potser hauria d'estar més ben cuidadeta, però bueno, és guapa, es veu molt bé l'escorxador i a més al mig s'ha ficat aquest monument del Benet Rossell, l'escultor aquest magnífic que ara s'està reivindicant, com sempre quan moren a vegades és quan se recorden de d'Àger, i que és l'ametlla quan balla, recordant una mica l'ou que balla, aquí és l'ametlla que balla, i que té com uns gravats rupestres, una sèrie de figures que recorden gravats rupestres, aquesta gran ametlla de ferro que està presidint aquesta plaça, que sí que té números, perquè per el costat contrari a l'escorxador hi ha cases,
sí,
és una plaça que en aquesta no és com altres que hem parlat que no...
És el és un carrer semipeatonal, perquè hi ha entrades de pàrquing, que va a donar
a les escales i l'ascensor que pugen cap al carrer Maragall. Correcte.
Molt bé, doncs un altre d'aquests racons que si fa dies que no t'hi passeges, doncs mira, vés-hi i la veritat és que dona una sensació d'amplitud a tota la zona de l'escorxador, que és envejable, eh?
Suposo que no cal dir que l'escorxador és l'antic matadero, com deien a Lleida, on se mataven els animals d'una manera legal, que ara també es fa d'un altre lloc, però és això, l'escorxador és potser més normatiu, però la gent més antiga potser li diuen el matadero.
Joan Ramon, escolta, que tinguis bona setmana.
El mateix i bona entrada de febrer.
En este instante hay conductores con todos sus seguros en la misma compañía que están pensando en lo mismo. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, que ens pots consultar a través de la plana web, i els dimecres, camí cap a les dues, doncs aquí, a les emissions de la cadena Cope a Lleida. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs setmana per replantejar-nos les coses. Com devem comportar-nos en un entorn digital? Com estem adoptant les tecnologies digital? Són preguntes que tenim que debatre properament, però avui començarem a plantejar-nos temes. Escrivim correctament els missatges?
És un gran tema, eh, David?
Sí, es como el del cumpleaños de la semana pasada.
Ese es buenísimo, ese es muy bueno.
Doncs ho comentarem a l'entrevista TIC. I després de l'entrevista TIC, la sorpresa musical. Què ens tens preparat avui, Ricard?
No tinc res preparat, mira. Ara aniré buscant.
Bueno, pues...
algo més pastelet.
Doncs, com sempre, sorpresa, per això ho fem. Després de la sorpresa, la tertúlia Fric, amb els temes per comentar. La efemèride que sempre ens té preparada el David, WhatsApp, que ja està disponible a CarPlay, una altra errada, un altre fallo de seguretat, que ara doncs podrem saber on són aquestes casernes militars o això que no estava mai pintat en el mapa, no?
Això és per si volem anar reunir. Per si volem ir con los soldados a hacer running, no?
Doncs, i després també, final, fi de la guerra entre Telefónica i Netflix. Tenim acord ja. O sigui que ho parlarem tot plegat a la tertúlia Fric.
I com acabarem?
Doncs com sempre, el millor per final, amb les idees fantàstiques i solucions de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I com sempre, si no pots anar al carrer Segòvia número 4, doncs és una empresa tecnològica, doncs espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, anem a l'entrevista del dia.
En los últimos programas lo estamos insinuando. ¿Cómo nos tenemos que comportar en nuestra vida digital si tenemos que felicitar los cumpleaños en persona o en las redes sociales? Si nos tenemos que expresar con emoticonos, que es la evolución de las abreviaturas de texto que teníamos antiguamente con esos mensajes de caracteres limitados, esta ha sido la evolución de la escritura digital que está provocando en algunos que escribamos incorrectamente. Wiko pretende concienciar a los usuarios de la importancia del buen uso de la ortografía, escritura y gramática a través de los smartphones. Para hablar de esta iniciativa, hoy tenemos con nosotros a Irene Manterola, directora de marketing y comunicación de Wiko Mobile Ibérica. ¿Qué tal, Irene? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, aquí fantásticos acompañados hoy contigo. Para situarnos, comentar que Wiko es una empresa francesa nacida en el año 2011 con una visión de saber el qué es ya un smartphone, porque está nacida dentro del mundo del smartphone y que va dirigida a un público muy joven y con una visión muy europea. El año pasado estuvimos con Wiko en el Mobile World Congress y con Irene y vimos que era una empresa joven, dinámica. Pero ¿qué pasa, Irene? ¿Los jóvenes no sabemos escribir?
Bueno, me encanta que lo primero que nos incluya, todos somos jóvenes. Eso ya es un buen punto de partida, ¿vale? A partir de ahí.
De espíritu.
Eso es, no, menos de el todo. Espíritu es importante. ¿Los jóvenes no sabemos escribir? Pues sí sabemos escribir, pero ciertamente hemos hecho un estudio que lo que demuestra es que la gente admite que a través del teléfono móvil no cuida la ortografía en el mismo grado que lo hace, obviamente, pues para el desarrollo de su vida profesional o para un texto escrito y que sea físico. A través del móvil, en la encuesta que realizamos, el 90% de los jóvenes de entre 14 y 30 años admitían que cometían faltas de ortografía. Un 90% es un porcentaje elevadísimo.
Esta acción de Wiko, que lanza conjuntamente con la vecina rubia, un personaje en internet que está arrasando en las redes sociales, para hacerlo, han creado una app. Escribir bien es de guapas. ¿Las guapas no escriben bien o les queréis dar un toque desenfadado a esta acción?
Bueno, ciertamente la app toma nombre de una expresión que ya era muy popular y que la vecina rubia utilizaba mucho, que era escribir bien es de guapas. Hemos querido seguir pues con ese grito de guerra, pues porque era la forma de que la gente interpretara rápidamente cuál iba a ser el contenido de la app. Uh-huh. Eso por una parte. Ciertamente lo que queremos decir no es que las guapas no escriban bien, sino que el hecho de escribir bien te hace ser guapa. Guapa o guapo, ¿vale? Es lo que digo. Es el nombre que le hemos tomado, pues porque era ya como un canto de guerra que utilizaba y que utiliza la vecina rubia, pero no es para nada una aplicación que discrimine a hombres o mujeres, es para los dos públicos, y tenemos que tener claro que si escribimos bien, el resto del mundo nos va a ver más guapos.
Seguro, seguro. Habéis aprovechado ese empaque, ese empuje y esa inercia que llevaba lo que es la vecina. ¿No? ¿Cómo pretende esta app enseñar y escribir bien?
Pues mira, esta app lo primero que quiere es ante todo concienciar de que existe una problemática, que nos estamos habituando pues a escribir de una forma determinada a través de un medio como es el teléfono móvil y que estamos pues permitiéndonos unos niveles de laxitud que no son tolerables. Eso por una parte. Y lo que hemos hecho ha sido, uno, como tú bien decías, pues coger ese tirón que tenía la vecina rubia y esta labor divulgativa que ella ya venía haciendo desde hace unos meses, para convertirla en una aplicación que sirva como un punto de referencia para que todos los que sintamos interés o curiosidad o queramos profundizar en la correcta escritura, sepamos que aquí podemos consultarlo y conocer cuáles son las reglas ortográficas. Uh-huh. La aplicación es muy dinámica y es lo que hemos pretendido es que sea muy divertida, que la forma de consumir los contenidos no sea para nada pues cansina, aburrida, que la gente disfrute consumiendo el contenido y que a la vez que se divierta, pues que aprenda.
Podemos...
No, podemos decir que la culpa de que escribamos mal es de los SMS.
Sería ciertamente... No voy a ser yo quien lo diga.
Pero SMS, es Twitter...
Marcó una conducta en la que teníamos una limitación de espacio, ciertamente, y nos obligó a tener que abreviar caracteres, porque no, en aquel entonces no había más remedio que hacerlo. Entonces sí que es cierto que probablemente hemos adquirido ya el hábito de que a través del móvil pues suprimíamos según qué letras, acortábamos, pues para que nos cupieran esos caracteres.
Uh-huh. Vamos a centrarnos un poquito en la app de aprendizaje o corrección al escribir en cualquier... ¿Es una app de aprendizaje o de corrección?
Es una app de aprendizaje. No es... Para eso ya tenemos el autocorrector del móvil, que con mayor o menor acierto hace también muchas veces lo que puede en función del descalabro que hayamos escrito. ¿Vale? No, ciertamente simplemente es aprendizaje. Es una app que está segmentada en 5 secciones, que si os parece os detallo muy rápido para que sepáis que podemos encontrar aquí. La sección 1 serían los Ruby Tips, que es una selección de reglas ortográficas, las que son, pues bueno, de más dudosa aplicación, y lo que hacemos es, por una parte, expresamos en función de cuál sea la temática, ¿no? Pues laísmo, leísmo y loísmo, o la puntuación, diferentes temas. Lo que hacemos es recuperar normas ortográficas y sobre todo lo que hacemos es ejemplificarlas a través del lenguaje habitual de la vecina rubia, que es un lenguaje muy fresco y muy divertido. Queremos que la gente pues se ría y creemos que tiene frases tan pegadizas y que la gente las disfruta tanto que es como una forma muy muy visual de poder recordar esas reglas y decir, no, que esto se escribía de otra forma. Luego hay otra sección que es un timeline, con las consultas que históricamente la vecina rubia ha hecho a la RAE. Uh-huh. Porque quien conozca un poco el recorrido de la vecina rubia sabrá que es muy dada a realizar consultas a la RAE y que tiene una relación estupenda y que la RAE le va contestando y le va identificando cómo escribir cosas. Todo desde ese tono de la vecina rubia, véase cómo se escribe super cookie, se escribe separado, se escribe junto, y efectivamente es junto porque es superlativo, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Son formas muy graciosas en las que ella ha ido pues trasladando consultas a la RAE, pero que todas tienen normas ortográficas muy profundas de base, y es la forma de poder ir visualizando cómo se escribe correctamente.
Vale, sería una herramienta de aprendizaje, no de corrección de otras apps en el smartphone, ¿no?
Eso es. Sobre todo es para aprender. De hecho, también hay un apartado de gamificación en el que hay un juego en el que la gente puede poner en práctica, ¿no?, todos los conocimientos que ha adquirido de las secciones de normas ortográficas. Y es la forma también de medirse cómo de correctamente estás escribiendo. Ciertamente es el apartado más exitoso de la app porque a todo el mundo nos gusta jugar y sobre todo porque al término de los test hay valoraciones que ha hecho la propia vecina rubia que son realmente divertidos.
Vemos que la app tiene un look and feel muy femenino, parece que va muy dirigido al sector femenino. Bueno, también viene de quien viene, de la vecina Rubio. Después estás tú en Wico, o sea que parece que el mundo sea de chicas, ¿no? O esto es un tema, parece que el mundo sea de chicas, o realmente Wico lo que pretende es hacerse con ese público femenino.
Wico de por sí es una marca muy afín para el público femenino, porque tradicionalmente siempre, bueno, o sea, nuestro lema es democratizar la tecnología y creo que en ese sentido, pues tradicionalmente las mujeres sí que hemos hecho como esa labor, ¿no?, de hacer como un estudio, ¿sabes?, y de ser como mejor gestoras, ¿no?, gestoras de la economía, sí, por decirlo sí, de alguna forma. Entonces yo creo que nuestro mensaje, el mensaje de cómo no necesariamente hay que pagar mucho dinero para obtener la mejor relación de calidad-prestaciones, es un mensaje que en las mujeres ha calado muy bien. Luego vosotros que nos conocéis sabemos que procuramos hacer que la tecnología pues sea más divertida y que sea colorista, procuramos siempre hacer un acercamiento pues un poco más desenfadado porque entendemos que un dispositivo móvil no tiene por qué ser un dispositivo aburrido y que tiene que haber tantas alternativas como tipologías de personas que hay. Entonces, a lo mejor también a través de esa oferta de colores que siempre hemos hecho, pues ya las mujeres han tenido un acercamiento hacia la marca fácil, ¿no? Uh-huh. Hemos sabido llegar a ellas. Y en cualquier caso, sí, sin duda, la aproximación de esta aplicación, pues, tiene un look and feel muy femenino. Pero es que a la vecina rubia no le podíamos cambiar. La vecina rubia es así. Y nosotros lo único que queremos dejar claro es que no es excluyente y que aquellos que piensen que escribir bien es de guapos, que también que se asomen y que echen un vistazo a la app, porque el contenido es apto para absolutamente todo y muy práctico.
Hola Irene, buenas tardes. Soy David Nebollo. Jaume, mientras que os escuchaba, he estado jugando, no me había fijado en lo del look and feel así, tanto para las mujeres, ¿no? Debe ser porque mi vida está rodeada de, ¿vale? Con lo cual, con tres mujeres en casa, creo que Jaume sí que lo van a entender mejor. Creo que tiene unos juegos maravillosos para que nos los hagan entender. Y Irene, tenemos que escribir bien, tenemos que hacerlo de forma por lo menos que cualquiera nos pueda entender, sea en el idioma que sea, porque para eso están incluso los traductores. Si escribimos bien, hasta alguien en la otra punta del mundo podrá utilizar un traductor para entendernos. Dentro de todo esto, imagino que algo tendrá que ver con los terminales que podamos ver dentro de un mes. ¿Nos vas a adelantar algo del Mobile World Congress o no?
Me encantaría poder adelantaros algo por esta ya relación de amistad que tenemos estos años, pero no puedo adelantaros nada. Lo que sí os puedo lanzar es una píldora. Vamos a seguir democratizando la tecnología. Vamos a estrenar nuevo look este año. Creo que podemos sacar pecho de que solemos ser un stand realmente notorio y este año esperamos volver a sorprender con nuestra presencia. Y yo os espero allí, yo espero veros este año también, que nos saludemos y que intercambiemos información sobre todo el mercado de la telefonía móvil y todas las novedades que están llegando y que están por llegar.
Lo intentaremos, Irene, seguro. El año pasado nos sorprendisteis y esperemos este año, pues, otra vez quedar sorprendidos. Muchas gracias, Irene, directora de Marketing y Comunicación de Wico Mobile Ibérica, por compartir unos minutos aquí en Cope Lleida, y nos vemos en el Mobile de Barcelona.
Nos vemos en Barcelona. Un saludo a todos y muchas gracias a vosotros por hacernos un hueco.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Jaume, l'any és, havia més fàcil, vull dir, l'any és rodó. Quin any és això?
2000 o 2010?
No, el 2000.
Ah, vale. 2000.
És el 2000, és la Laura Pausini, eh? Entre tu i mil mares.
Bueno, això sembla que cada dimecres sigui un concurs, adivinar l'any.
Sí, ens fiquem sempre amb un compromís total, eh? De totes maneres, la cançó, cada infocopellera ens porta cap a...
La Tertúlia Freak.
I de què parlem avui?
Doncs primer de tot, volem saber aquesta efemèride que sempre ens té preparada, perquè la sorpresa, el David, el Ricard ens porta la sorpresa i el concurs de l'any de la cançó.
Bueno, pues el 30 d'enero, ayer 30 d'enero de 1969, en la azotea de Apple Records en Londres, la banda británica de rock The Beatles tocó su último concierto.
Vaya.
Que fue suspendido por la policía.
Sí,
y
sí,
Apple
sí.
Records. Apple Records, que desde que se fundó Apple Music, estuvieron muchos años de contingente para poder, bueno, pues apropiarse realmente del nombre y que la banda británica la pudiéramos disfrutar dentro de Apple Music.
En el 69 Apple ya estaba con el tema de la música.
Pero no Apple.
No.
Apple Records.
Discográfica, Apple Records, que precisamente la empresa Apple, cuando se metió en la música, empezaron en litigios y se tiraron más de 10 años de litigios hasta que, bueno, pues llegaron a un acuerdo para pagar sobre la marca, y que además, bueno, pues toda la discografía de los Beatles estuviera dentro del sistema de reproducción de Apple Music y dentro de su tienda para la venta.
Muy bien, muy bien.
Oye, que, pues mira, de Apple Records y el otro Apple Computer.
Correcto. No
era la mateixa empresa. Bueno. Oye, que por cierto, hay grabación de vídeo de este concierto.
Sí, por supuesto que hay grabación.
Yo lo he visto.
Bueno, es muy mítico, por eso. Es efeméride.
Bueno, pues ya que estamos hablando de acuerdos, pues vamos a enlazar con el acuerdo entre Telefónica y Netflix para pues incluir los contenidos de Netflix en Movistar Plus. Tenemos ya fin de la guerra, ¿no?
Sí, ya lo hablamos. No sé si como siempre delante de los micros.
Fuera de los micros que hablamos bastante
y lo hablábamos, ¿no? Al final, lo decía, los logos de todas estas plataformas, que cada vez hay más y con contenidos muy diferidos, bueno, pues pierden mucha potencia en cuanto a bueno, pues a los paquetes a los que estamos acostumbrados a consumir. Creo que esta alianza es muy buena, poder tener todo el catálogo de las series de Netflix dentro del sistema de catálogo que hoy día nos está ofreciendo Movistar como paquete básico.
Sí, perquè
el paquete básico vienen las series.
És dins de la seva plataforma, no que ens donaran usuari per d'entrar a la plataforma de Netflix. Aquesta és la diferència, no?
Es decir, un mando...
Pero Netflix no desaparece en España, ¿no?, como plataforma.
No, no desaparece como plataforma, pero sí que evitamos clientes doblados. Daros cuenta que cuando esta alianza se produzca, veremos realmente el número de abonados a Netflix, porque hay muchos que están doblados, hay muchos que tienen otras plataformas como Movistar y también para plataforma de Netflix. Es decir, veremos realmente los números de Netflix. Lo que está claro para Netflix, lo que va a conseguir con todo esto, bueno, pues es, aunque cobre menos por usuario, va a conseguir de patac muchísimos usuarios que hoy día disfrutan de los servicios básicos de Movistar.
L'acord es preveu que si ja puguem els usuaris disfrutar a partir del setembre.
Sí, a partir de septiembre de este año, pero bueno, ya sabes que quedan los temas legales y de competencias que todavía tienen que saltar todos estos anuncios. Por ahora es un acuerdo de papeles y bueno, vamos a ver qué hace de atractiva esta oferta también y cómo qué cambios puede sufrir dentro de Movistar para todos los usuarios.
Lo que sí que creo que va a pasar es que a partir de ahora no se va a penalizar a la gente que usaba Netflix con el acceso a Internet de Movistar, que eso siempre ha sido motivo de controversia. Se supone que ahora que van a ser aliados, pues ya está, tú podrás acceder sin problemas.
Más que penalizar es que unos van por todas las redes públicas de consumo y hay ciertas cosas, como esto de la televisión de Movistar, que tienen su propia red privada, es decir, la red y el dueño de la red, el que mantiene, la paga y la instala, es el que tiene el pleno derecho de uso. No dicen que por esto corten a los demás o penalicen a los demás, sino que unos van por toda la parte pública y, bueno, pues la parte de servicio operador va por su red privada dentro de esa red tan ancha.
Vinga, anem per més coses també. Un altre fallo de seguretat que ha sortit aquesta setmana, per desgràcia.
Un altre, Jaume, escolta.
Tenim de parlar cada setmana de seguretat, però aquest és una miqueta té aquella característica rara, no? Perquè
hi ha postureo.
Sí?
Hombre,
pues déu-n'hi-do, perquè vols amagar els mapes on tens les casernes i tot el que passi, i resulta que una aplicació que em detalla què es posa les polseres d'enquestes d'activitat física, em detalla per on passa la gent, i ho tenim tot en el mapa.
Vale, un momento, vamos a ver. Hablamos de la aplicación Strava,
sí,
que se ha puesto últimamente de moda.
Sí.
Es decir, la gente que sale a correr, que hace deporte, tal, sí, que sale en bici, sobre todo bici y correr. Esta aplicación lo que hace es que te graba la ruta y te hace un vídeo con la ruta como si fuera en 3D, súper chula, que queda súper bien para colgarla o no en las redes sociales.
Y te fa mapes de calor, a la xarxa te fa mapes de calor de las rutas más transitadas.
Exacto. Entonces, ojo, todo esto tú has tenido que descargarte la app, has tenido que entrar en la web de Strava, has tenido que darle permiso a tu dispositivo smartwatch, has tenido que darte de alta y poner tu correo electrónico. Es decir, has tenido que hacer muchas cosas para grabarla. Quiero decir, más que una alerta o un agujero de seguridad o ciberseguridad, es que la gente está compartiendo cosas dentro de una red social que en su política privada pone eso.
Sí, sí, correcto.
Entonces la gente está compartiendo. Entonces, agujero de seguridad no. El tema es que el agujero de seguridad es, señores, ustedes no pueden salir a entrenar aquí con esto. Con nada, ni con móvil, ni con, vamos, con el walkie de la radio privado interno. ¿Me entiendes? Es decir, al final, aquí no hablamos de un hackeo.
Es no.
Un fallo de seguridad.
Pero es un fallo, no es lógico.
Con premeditación y alevosía.
No es lógico, es físico, como si digas, Sam.
No, vamos, físico no, es el... ¿Para qué quieres la ruta?
Es de protocolo, es un fallo de protocolo. Amb el tema de la seguretat, no és un fallo, però és un tema de protocol que fins ara, com que no som nadius amb les noves tecnologies, doncs és el que passa, que no pensem en totes les casuístiques.
Claro, efectivamente, no, y bueno, no pensar las casuísticas, no. Hablamos de lo de siempre, es formación, y nos creemos que ¿qué es esto? Formación para los jóvenes, la formación es continua para todos y todas las edades. Y si la tecnología evoluciona, todos los procesos se refieran a fabricar una barra de pan o hacer deporte el ejército, sea lo que sea, todos los protocolos tienen que avanzar a nivel tecnológico. Es decir, ¿de qué nos vale decir que podemos tener un cuerpo de policía de ciberseguridad que no veas si luego cometen estos errores? Oiga, es como no me estoy aplicando el cuento a mí mismo, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Com sempre la tertúlia se'ns queda curta, els temes, sí, bueno, el sí. Temps se'ns tira a sobre, i és que no volem perdre els 3 raders minuts finals, perquè és el millor, que sempre, què fas? El millor ho deixes pel final, i què arriba al final? L'espai tecnològic, i a l'espai tecnològic que tenim idees? Sí. Gadgets? Sí, també. Però què més tenim?
Tenemos de todo.
No, tenim comoditats. I quina comoditat ens portes avui, David?
Bueno, pues mira, la comodidad del día, y ya que hablábamos, hemos acabado tan serios de la otra parte, no es malo utilizar smartwatch si no eres militar o un agente secreto que vayas a una base y lo compartas por postureo, ¿vale? Bueno, mira, hemos incorporado esta semana una nueva serie de smartwatch, unos smartwatch con todas las características, pero una muy importante, el diseño en la muñeca y el acabado al estilo más suizo de los mejores relojes, toda la marca Brixton, una marca de alta calidad europea, desde los 49 euros hasta los 79 euros tenéis unos smartwatch totalmente maravillosos para ahora que llegan eso del día de los enamorados, el día de por qué te quiero, el día porque me voy a hacer deporte o el día de por qué no saber la actividad que llevo y las notificaciones en el mismo momento solo con mirar mi muñeca. Y además poder llevar un reloj con estilo. Bueno, pues desde 49 euros como precio especial de lanzamiento podéis entrar en la página spiketechnology.cat por si queréis venir a verlos a la tienda, por supuesto a tocarlos, como os invitamos siempre, pero los tenéis ahora mismo en las novedades para que podáis darle una imagen a esto que os contamos. Y si queréis tocarlos, pues ya sabes, Jaume, ¿dónde tenéis que ir?
Aún.
Sí, Carlos Segovia, número 4.
David Casero, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Don Jaume Sitja, espaitecnologic.cat, o també al carrer Segovia número 4, fins aquí avui, i per tant...
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que ho deixarem aquí i anem directes cap a les dues, com sempre que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat durant aquests minuts de ràdio. Demà ja saps que hi tornem puntuals, com sempre, però a més ho farem estrenant més, perquè demà estarem ja a dia 1 de febrer del 2018. Aquest any no és de traspàs, per tant, 28 dies que ens quedem per davant. Acaba de gaudir del dimecres. Salut. Adeu.
Renacimiento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Renacimiento en calle Germanetas 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Renacimiento. Mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Autocamions Herbi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Dynamic Wash més a prop teu, nou rentador a Lleida del grup Dynamic Wash, antic Janot, tren de rentat interior i exterior i et deixem les llantes com a noves, especialistes en tapisseries i nou servei de neteja a fons dels pèls de les mascotes, diversos tipus de neteja per adaptar-nos a les teves necessitats, al polígon Neopark 11 i a Cronista Muntaner 25, Capon, antic Janot, obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net. Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.